Benvinguts al Fem Salut, un cop més. Avui tenim amb nosaltres a la Violeta Castellví. Ella, com ja sabeu, és la nutricionista del nostre equip d'atenció primària. Amb ella xerrarem sobre una afecció que és més habitual del que ens pensem, la celiaquia.
Bé, com heu sentit a la introducció, una vegada més, tornem al Fem Salut i també un cop més tenim amb nosaltres la Violeta Castellví. Ella és nutricionista del nostre equip d'atenció primària i amb ella volem parlar d'un tema que, déu-n'hi-do, a la gent que afecta, i segurament molta gent fins i tot potser no ho acaba de saber, no? que ho pateix. Es tracta de la celiaquia. Tots segurament no heu sentit parlar, però avui ho farem abastament amb la Violeta. Bon dia, Violeta.
Bon dia, Armand. Bueno, moltes gràcies per la invitació, eh? Estic sempre encantada de participar al programa. Bueno, en primer lloc seria diferenciar entre el que és la malaltia celíaca, una sensibilitat al gluten no celíaca o una al·lèrgia com a tal al gluten, no? I avui parlarem una mica de lo que és la malaltia celíaca. Bé, la malaltia celíaca doncs, és una malaltia multisistèmica amb una base autoimmune que està provocada pel gluten i per les prolamines relacionades, no? És a dir, aquestes
per
proteïnes...
Per tant, estem parlant que és una malaltia que la pròpia persona la porta, per entendre's. Una mica la persona és la que...
Sí, aquesta malaltia es dona en persones que són genèticament susceptibles, diguéssim, no? al gluten.
No és en cap cas una cosa que vingui de fora, sinó que la porta la mateixa persona i la seva predisposició acaba comportant que pateixi aquesta situació.
Exacte, sí. Que sigui una malaltia multisistèmica, doncs voldria dir que pot afectar diferents parts del cos, o sigui que no només afecta a lo que és l'intestí, no? És a dir, podríem tindre símptomes que són extraintestinals. I que tingui una base autoimmune, vol dir doncs, que aquesta malaltia o aquesta malaltia intervé al nostre sistema immunitari on les nostres defenses doncs, reaccionen davant d'aquesta ingesta de gluten i aquesta reacció de les nostres defenses o del nostre sistema immunitari doncs, és el que fa o el que crea aquest dany intestinal, que realment el que fa és danyar les microbiositats intestinals que són les encarregades de fer l'absorció dels nutrients i bueno, amb l'alimentació. No? Llavors aquestes microbiositats doncs, es veuen alterades. Això ho veuríem amb una biòpsia, com explicarem després, però una mica la malaltia és això.
I com tu has dit, segurament l'apartat genètic, no? És un dels factors, no sé si l'únic, però almenys un dels factors que predisposa a que una persona acabi patint aquesta afecció, no?
Sí, exacte. De fet, quan a una persona es detecta la malaltia celíaca, el que es fa és fer un sondeig als familiars, no? Els familiars que ho puguin tindre per veure si realment doncs, hi ha algun familiar que pateixi d'aquesta malaltia però que no tingui una simptomatologia o que realment encara no ho hagi notat, no? Ja perquè és una malaltia que pot tindre molta simptomatologia, que ara us anomenaré una mica els símptomes de la malaltia, però també pot ser que no hi hagi simptomatologia. Llavors, aquesta persona doncs, no se n'adoni o no sàpigui que té la malaltia i que com que no té doncs, ni malestar intestinal, ni té diarrees, ni vòmits, ni res, doncs aquesta persona, les seves microbiositats intestinals es van degradant i fan que no pugui absorbir bé els nutrients, per tant, no s'està nutrint correctament, no? El que li portaria doncs, poder amb una pèrdua de pes o a deficiències nutricionals, dèficits de vitamines, de minerals, el que sigui. Bueno, digues.
Sí, anava... Tu ho has posat ja sobre la taula, una mica, quins són aquests símptomes? Què nota aquella persona? Què pot notar aquella persona? I si ens pots explicar també una mica pues, les diferències entre els diferents... l'evolució de la persona, és a dir, els nens, els jovens i els adults, perquè comentàvem fora de micro que una mica a vegades poden ser diferents aquests símptomes i es pot detectar de manera diferent depenent de l'etapa de la vida en què comenci tot plegat.
Sí, exacte. Bueno, primer que res, que repetir el que ja he comentat, no? Que pot ser que no hi hagi simptomatologia associada i que, per tant, aquella persona pues, no hi hagi manera de saber que té una malaltia celíaca, i en aquest cas es trobaria doncs, poder a través d'un altre familiar, no? És a dir, un cosí, una cosina que li han detectat la celiaquia, llavors a la família se'ls fa una analítica i, ups, doncs mira, m'ha tocat a mi també, no? I no ho sabia o no ho havia notat. Però si parlem de sintomatologia, doncs podrien ser diferents símptomes. Per exemple, amb nadons, podria ser des de dolor abdominal, diarrees, nàusees, vòmits, pèrdua de la gana, que el nen no vulgui, que el bebè no vulgui menjar. Llavors, retras en el creixement, no? Un nen que no està creixent bé, doncs que té dèficits, doncs aquí entraria el diagnòstic, no? El poder fer aquestes proves diagnòstiques per valorar si hi ha aquesta malaltia o no. I ja quan la persona doncs, va creixent o és més gran, doncs podríem tindre la distensió abdominal, no? Aquests gasos abdominals, diarreres, pèrdua de massa muscular, no? Anèmies, que pugui sortir alguna anèmia, inclús alteracions del caràcter, no? La irritabilitat, el no estar a gust, no sentir-se bé amb un mateix, tristesa, apatia, una mica tot això.
Per tant, estem parlant de que evidentment poden ser, és molt ampli els símptomes que poden demostrar o poden dir que a lo millor aquella persona pateix aquesta malaltia. Però, evidentment, per saber que aquesta malaltia hi és, es fan tot un seguit d'analítiques i fins i tot, com has dit, alguna mena de prova, no? Que són les que, en tot cas, poden acabar donant aquest diagnòstic.
Sí, llavors hi hauria doncs, el que acabes de dir, no? És a dir, anem a fer el diagnòstic de la malaltia o com faríem el diagnòstic i quines opcions tindríem. Doncs, bueno, en primer lloc, abans del diagnòstic, és una sospita. Generem una sospita, aquesta persona doncs, té aquesta simptomatologia, es poden descartar altres malalties, com poden ser altres intoleràncies, no? Intolerància a la lactosa, intolerància a la fructosa, se farien diferents testos per descartar aquestes proves, i després quan ja ens enfoquem en malaltia celíaca, doncs el primer que faríem seria una serologia, és a dir, una analítica on veuríem aquells marcadors serològics i un estudi genètic on veuríem doncs, aquells antígens que es podrien marcar que hi ha una malaltia celíaca. Aquests antígens serien bueno, l'HLA o el DQ2 o el DQ8, que serien positius. No sempre que hi hagi aquests marcadors serològics positius vol dir o és sinònim de que hi hagi la malaltia. Perquè potser tenim aquests marcadors positius, però la malaltia encara no s'ha desenvolupat. Llavors ens estaria dient que és una persona que propenses, per exemple, o que es podria donar el cas de que en un futur sorgís aquesta malaltia. Uh-huh. Llavors, el que faríem per últim, un cop tenim aquestes proves, seria la biòpsia intestinal. És a dir, aniríem a veure si aquelles microvillositats que estàvem parlant abans realment estan afectades o no. Si la malaltia ja està instaurada, aquelles microvellositats serien petitones, és a dir, la mesura de les microvellositats va disminuint. Perquè estiguin sanes i funcionin correctament, doncs han de tindre una mesura bastant gran i bastant bonica, però a mesura que es deterioren, doncs es van fent petitones i per això, per aquest motiu, l'absorció dels aliments doncs no és bona. I aquí sí que ja tindríem un diagnòstic clar d'una malaltia celíaca.
Un cop diagnosticat, no? Hem de passar a l'acció, no? Una mica. Mm-hmm. Abans de passar a l'acció, podem intentar previndre, hem dit que no, perquè és una cosa que és pròpia de la persona, per mm-hmm. tant, en cap cas hi ha prevenció possible, però un cop sapigut que aquesta persona pot patir aquesta malaltia, hi ha determinats aliments, no?, que són els que cal evitar precisament perquè no hi hagi els símptomes molestos que pot donar la malaltia.
Exacte. La solució a la malaltia és una dieta estricta, sense gluten, de per vida, o sigui, ja per tota la vida. Perquè a la que tornem a menjar gluten, pues el nostre sistema immunitari tornarà a atacar el nostre intestí, no? I li tornarà a fer mal. Per tant, s'haurien de retirar tots aquells cereals que porten gluten, que porten aquesta proteïna. I serien pues, el blat, la civada, el triticale, l'espelta, l'avena i el centeno.
Mm-hmm. I per tant, què podríem menjar? Parlem ara perquè estem parlant bàsicament de cereals, no?
Sí.
I ara hem de buscar el contrapunt d'aquells cereals que serien, diguéssim, bons per a la persona celíaca i que, per tant, podria menjar amb tota tranquil·litat sense por a patir cap trastorn d'aquest tipus.
Bueno, llavors hauríem d'anar a buscar altres cereals, no? Pues com podrien ser l'arròs, la quinoa, el...
El cigró, no? També.
Bueno,
no,
les llegums. No, les llegums
en general no són ben bé cereals, però
sí,
bé, les llegums també hi ha molta farina de llegum, de diferents variants de llegum que són aptes per a persones celíaques, no?
Molt bé, en quant a processats o productes així més processats, doncs hauria de ser tot el que portés farina d'arròs, farina de panís, farina de llegums, quinoa, soja, en principi no hi hauria cap problema.
Mm-hmm. En quant a fruites i tots aquests altres tipus d'aliments, entenc que si no hi ha una alteració en altres tipus
de malalties
que també es poden associar, no sé si pot ser que ja s'associïn també al fet de ser celíac amb altres intoleràncies diferents.
No té per què.
No té per què, però pot passar com amb qualsevol persona, sí. Entendre'ns.
Sí, sí, es pot donar cas.
Si no hi ha problemes d'aquest tipus, tots els altres aliments, verdures, fruita...
Sí.
Proteïnes en general es poden menjar sense cap mena de problema.
Sí, exacte. Estaríem parlant, en malaltia celíaca només parlaríem de la proteïna del gluten. Tot el de més, la resta de proteïnes, no sé què hi hagi. Pues, altres problemes de salut, pues no hi hauria problema. Evidentment es pot donar a la persona pues, que, a part de tenir una malaltia celíaca o una al·lèrgia al gluten, pues, tingui una al·lèrgia a la proteïna de la llet o als fruits secs o el que sigui, no? Llavors ja es complica més la cosa. Però si parlem només del gluten, pues, seria, o de malaltia celíaca, només seria en relació al gluten.
Una cosa, per cert, per sort, ara ja d'uns anys cap aquí, és més fàcil poder trobar, no?, aquest tipus d'aliments, no?, que siguin aptes per a persones celíaques, no? Els podem trobar en principi en qualsevol supermercat, normalment ja tenen el seu raconet, no?
Sí.
Per a aquest tipus d'aliments.
Sí, tots els supermercats ja tenen productes sense gluten. De fet, és que hi ha molta gent que li fa mal al gluten, no? I no ho he dit abans, però el 75% de les persones que tenen sintomatologia associada no estan diagnosticades de malaltia celíaca, no? Mm-hmm. Pues perquè a la millor no tens, no molesta tant, no? Si tens vòmits continuats, pues sí, al final vas al metge, però si només són gasos, pues a la millor no hi dones tanta importància i resulta que estem emmascarant, no?, una malaltia celíaca que no es diagnostica, mm-hmm, perquè la sintomatologia pues, no és molt greu.
El problema, la pega en aquests aliments, si ens hi hem anat fixant a vegades quan vas a un supermercat, és que els preus no són els mateixos.
No, exacte. I bueno, la meva opinió és bastant dolenta sobre el preu de tots els productes alimentaris, ja sigui sense gluten, els productes de proximitat també, els productes ecològics. Crec que l'alimentació i una bona alimentació és una necessitat bàsica de les persones i que els preus estan desaforats. O sigui, no hauríem de pagar aquests preus per poder alimentar-nos, no? Per aquesta necessitat que tenim.
I perdonem, però no serà per culpa dels pagesos.
No.
Perquè els pobres són els que menys culpa tenen dels preus que s'estan pagant per la majoria d'aliments de primera necessitat, com has dit, i de proximitat.
Sí, 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 sí. No hi estic gens a favor. O sigui, no...
Però en aquest cas, els aliments encara, els preus, encara són més cars que si tu compres una barra de pa normal i corrent, no té res a veure amb una barra de pa que pugui menjar-se una persona que pateix celiaquia.
Sí, 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 és abusiu. Per mi...
No sé si són tres vegades més o quatre vegades més el preu...
És molt més car.
El preu que d'allòs, i clar, evidentment aquesta persona ha de menjar igual que una altra, no? i per tant pues, la seva butxaca
es podria tindre més. Poder en compte, bueno, ara parlo una mica així, es podria tindre en compte si el cereal, amb aquell blat, amb aquella civada, no? amb aquella avena, se li fes un tractament especial per extreure el gluten i pogués continuar menjant un pa de blat. Però és que no és el cas, ja no menges pa de blat, ja menges pa que té una altra farina, no? En la qual cosa no hi ha un procés industrial, diguéssim, que pugui encarir aquell producte.
Simplement se paga el fet, se penalitza el fet, se penalitza el fet de que tinguis aquesta malaltia que t'obligui a menjar aquest altre tipus d'aliments,
sí,
no?
Sí, exacte.
Una mica. Per últim i abans d'acabar, perquè...
I perdona, però sí. No són tan bons, eh? Perquè una de les característiques del gluten, el que fa el gluten al final és donar aquesta esponjositat al pa, no? Que amb un altre cereal o l'arròs o el panís no tens. Uh-huh. Per tant, és un producte... No estic dient que sigui de menys qualitat, però sí que a nivell de
paladar,
de
no?
Paladar no és tan agradable. Llavors, uh-huh. Pues, estàs pagant un preu molt car per una cosa que poder no és tan agradable com poden menjar les altres persones.
Abans d'acabar, m'agradaria comentar una frase que de vegades... Pues... han pogut sentir, no? Una mica de que el fet de no menjar gluten pues, pot servir per, fins i tot per perdre pes, no? Una mica, pues, de vegades, se senten aquests comentaris. Què en penses al respecte?
Bueno, això és un mite que, a més, crec que s'ha de desmitificar, no? És a dir, una persona diu m'he retirat el gluten i he baixat, pues... tants quilos de pes, no? Llavors, el plantejament que hem de fer és... Vale, molt bé, t'has retirat el gluten, però què ha comportat retirar aquest gluten, no? És a dir, quina quantitat d'aliments poc saludables menjaves abans que ara has hagut de retirar i no menges, no? És a dir, la quantitat de pizzes o masses de pizzes, de galetes, de brioixeria, de productes processats que portaven farina, no? I que ara has anat retirant i que, per tant, has tret un munt de calories de la teva dieta que abans hi eren i ara no hi és. És a dir, has fet una restricció calòrica que no vol dir que no sigui bona, però és que estàs menjant més saludablement i al final és... més saludablement per totes aquestes productes processats que estàs menjant. Per tant, no pel fet de treure el gluten, sinó pels processats que has estat menjant, que al final el producte processat, jo sempre dic el mateix, 5 ingredients o més és un producte processat. I aquí entren hi ha molts productes químics, no? És els conservants, els colorants, els potenciadors de sabor, els emulgents... I tot això al final són productes químics que ens creen inflamació, no? que activen el sistema immunitari, igual que el gluten. Quan deixem de menjar aquests productes, portin o no portin gluten, el nostre cos canvia, el nostre sistema immunitari està més tranquil.
I estem facilitant les coses.
Molt bé. I aquí hi ha una pèrdua de pes, però no fa falta treure el gluten. Només traient tots aquests productes o aliments processats, ja tenim aquesta pèrdua de pes. És a dir, és com una conseqüència, no? Que al final és un mite que s'ha de treure.
Del menjar millor.
Exacte, del menjar millor. Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs... crec, Violeta, que hem donat una pinzellada important una mica al que és la celiaquia i que les persones que han estat sentint i que pateixen la malaltia segur que s'han vist reflexades una mica amb tot el que hem estat explicant i, bueno, esperem que algun dia per amb elles mateixes també els preus d'aquests aliments siguin, si més no, els mateixos que qualsevol persona que... no tingui que comprar aquest tipus de productes.
Esperem que sí. Seria el seu i tant.
Doncs bé, Violeta, una vegada més, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver compartit aquesta estona i aquests consells i aquests arguments sobre el que és la malaltia i com podem què podem fer per mirar de minimitzar el que comporta.
Moltes gràcies i bueno, molt agraïda d'estar aquí sempre.
Vinga, doncs molt bé. Fins una altra.
Fins la pròxima.
I fins aquí el nostre programa d'avui. que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Manel, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem en 15 dies.